Desculpi per Tarragona Ràdio, la xarxa de comunicació local de Catalunya.
Hola, Tarragona.
Benvingudes a un programa cultural que està de carnaval o de ressaca carnavalera, com ho està la ciutat.
Jo aprofito també per saludar-vos ara de bones a primeres.
Com veieu, la Laura ha anat conquistant minuts del programa i ja ni espera el piscolabis.
Qualsevol dia arribeu a l'estudi de Tarragona Ràdio i estaré jo presentant la veu de Tarragona o els fans de Tarragona amb la Sílvia.
Home, la Sílvia no és... Ah, mira, no sé si estarà molt d'acord, però ho ha celebrat des de la peixera. En fi, ja veurem si ho aconsegueix o no.
Crec que abans de que ens tanquin l'emissió, posem sintonia i us expliquem de què parlarem avui. Comencem!
Quan de cop t'he vist amb sang freda i preparada, se m'emporten cap endins els sentits que m'atrapaven. Quan de cop t'he vist sense buscar res a canvi, que sabem que aquesta nit no ens porta per cap camí. Jo em sento lliure i sé que si encara em mires ja no vull viure el que buscava aquells dies. I veure que aquestes coses tal com venen van marxant, i ara em sobren les paraules per dir-te el que em va passar, si ja no sé.
Avui no tenim convidada a l'estudi, però escoltareu diverses veus que us aniran acompanyant durant el programa, més enllà de les persones que estem avui a l'estudi.
Com diem, el fil conductor estarà força relacionat amb el carnaval, ja que l'obra de la que parlarem ens portarà per diverses revetlles i aprofitarem per parlar de la seva artista, ja que ella va ser una de les grans protagonistes d'una important generació.
A partir de disfresses i balls que apareixen en aquesta pintura, la Maria ens ha enviat un clip amb els orígens d'aquesta festa.
A més, el dia 20 de febrer vam fer un acte on no només es van llegir poemes de Josep Maria Pena, que seran aquests altres textos satírics els que ens portaran directament al judici del rei Carnestoltes de l'any 1983 de Tarragona.
I a més, avui tenim doble piscolabis, així que estigueu ben atentes per escoltar què ens han preparat la Laura Fages i la Lara.
La ironia de fugir de la pressió imposada, jo em sento lliure.
Els cultius culturals, el programa de cultura que no sabies que estaves esperant.
I si algun dia tornen a venir a fer-me dubtar, sonarà que jo m'estimo més del que tu ets capaç, si ja no sé.
Avui no ha estat bastant clar quina era l'obra. Ha hagut aquí una mica d'indecisió a l'hora de votar. L'obra era Les Revetlles, en concret la Revetlla de Kermesse de Maruja Mayo, i venim a parlar de totes elles, en veritat, però la d'Instagram era la Revetlla de Kermesse. Així que, bueno, enhorabona a qui ha encertat, i els que no, ànims, perquè la veritat és que avui era una obra difícil.
Malgrat considerar Maruja Mayo com un dels referents del surrealisme espanyol, la sèrie Revetlles no forma part d'aquest corrent artístic. Aquest caos irracional que creiem veure és en realitat un caos plenament ordenat, a través d'una composició en capes molt ordenades i amb una gran atenció a la geometria i a la disposició de les figures.
La sèrie Revetlles va ser exposada per primera vegada l'agost del 1927. Es tracta d'una sèrie de quatre obres: la Verbena de Kermesse, la Verbena de Pasqua, Verbena i la Verbena. La que segurament us vindrà al cap és la Verbena, que està exposada al Museu Reina Sofia de Madrid. En aquesta podem veure imatges satíriques amb un guàrdia civil o la pròpia reina Victoria Eugènia de Battenberg representada tota ella ja com si fossin ninots de falles valencianes.
Totes aquestes obres, tot i representar moments de l'any diferents, són revetlles amb personatges disfressats, o millor dit, caricaturitzats. I quin millor moment que parlar d'això en ple carnaval.
La que m'ha escollit per l'enquesta d'Instagram, com ja hem dit, ha sigut la Verbena de Kermesse, ja que totes elles ens han semblat prou en plan festives, però aquesta, en plan, sin lugar a dudes, la més carnavalera de totes. Però què és un kermesse? Sabeu què és un kermesse?
No. No. Ara ens ho explicaràs, suposo.
Sí, sí. És un tema que prové del neerlandès, ja que que seria la primera part, significa església, i la segona part ve de la paraula mis, que significa missa. I originalment eren fires acompanyades de la litúrgica cristiana i es feien amb fins caricatius, normalment... caritatius durant el dia.
T'estava intentant ajudar, però tampoc no em sortia a mi, saps? En plan, llavors no et podia ajudar. El meu cervell estava que no li sortia.
El ciego li guiant del ciego, saps?
Sí, una mica.
I originalment es feien en un dia del sant, així una mica com unes festes patronals. Però l'obra de Mayo, la festivitat transcendeix els seus orígens i es converteix en un espai de diversió col·lectiva.
Visualment, aquestes pintures destaquen per l'ús de colors vius i contrastos cridaners. La composició es basa en formes geomètriques i un sentit del ritme gairebé musical en la disposició dels elements. A més, Mayo enfatitza l'ornamentació, llums de fira, jocs i objectes típics de les revetlles. Més que els individus, el seu enfocament és a la multitud i a l'atmosfera festiva.
El toc sense i colorit de Maruja Mayo defineix el seu estil expressiu. Pintora, il·lustradora de caràcter rebel i inconformista, va ser una de les grans figures de l'avantguarda espanyola.
In our mountain greenery, where God paints the scenery, just two crazy people together. While you love your lover, let blue skies be your coverlet. When it rains, we'll laugh at the weather. And if you're good, search for wood so you can cook while I stand looking. Beans could get no keener reception in a beanery. Bless our mountain greenery home.
Buenas tardes, caballeros. Esto no es una clase de dibujo, esto es un concurso de belleza.
Jo crec que no podíem començar de millor manera a entrar a parlar de la vida de Maruja Mayo que amb aquestes paraules que ella mateixa ens acaba de dedicar.
És que és tan icònica, de veritat, és que m'encanta.
Fins ara hem estat parlant de la seva obra Les Verbenes, i aquestes no s'entenen sense entendre una dona amb la personalitat i el carisma de Maruja Mayo. Ja sabeu que jo normalment parlo de museus, però malauradament no hi ha un museu monogràfic de Maruja Mayo, i de fet no són gaires els museus que tenen obra seva exposada de forma regular. Segurament el Museu Reina Sofia de Madrid, que és el que parlàvem abans, és on més obres tenim, però inexplicablement algunes d'elles estan en els seus dipòsits i per tant no es poden veure. Esperem que a l'octubre, en la que s'anuncia com la gran exposició de Maruja Mayo, i ja estem buscant
data per anar-hi,
puguem veure per primera vegada no només obres seves que estan en dipòsits, sinó també obres seves que estan en col·leccions privades, com part de Les Verbenes de les que estem parlant.
És que seria tan guai, en plan, poder-les veure les quatre juntes en una sala.
Jo ho espero, ho espero i desitjo.
Preto me compró el cuadro grande de los espantapájaros, que era un cuadro de 2 metros, todo en claroscuros, que era como la controversia de Las Verbenas. Era un mundo patético que esta exposición, celebrada en París en el año 33, yo la titulaba Cloacas y Campanarios, atribuyéndome a la organización social y a la mafia santa de la iglesia, no de las catedrales.
De les iglesias, no de les catedrales.
Catedrales.
És que aquesta entrevista crec que l'he vist moltes vegades. De fet, la podeu veure, està a YouTube sencera, també sí. Està a RTV Play, vull dir que és fàcil d'aconseguir. I
jo a vegades me la poso de fons.
Sí, jo també. És en plan aquella cosa que necessito veure, necessito una mica de dosi de Maruja Mayo. Clar, aquí diguéssim que està parlant, entre d'altres, no,
de les verbenes. I, bueno, és que... És que podria dir tantes coses només d'aquest documental de Televisió Espanyola, de Maruja Mayo simplement parlant i explicant tipo, la seva vida i les seves obres, i sobretot parlant d'aquella Espanya que tipo, va marxar d'Espanya, i aquella Espanya que murió i que nunca volvió a verse. Nunca más se vieron sus obras, nunca más se van veure les seves obres juntes, mai més se van tornar a veure totes aquestes grans col·leccions de pintors alhora reunides en els mateixos espais. És literalment l'encapsulament d'un moment únic que va desaparèixer, però no només perquè se va acabar, sinó perquè es va esborrar de la memòria i del record dintre del que és el territori peninsular i del territori espanyol. Llavors és...
Clar, i aquí entrevista ja feta en la transició, jo crec que és un retorn, o sigui, l'únic que queda o que quedava d'aquella Espanya dels 30 era ella, era Maruja Mayo.
És a dir... molt similar a també la de, crec que és Concha Méndez, que li fa l'entrevista a la seva neta, potser.
També, sí.
Ella és parlant d'una Espanya que morís olvidó. És que és preciós i molt trist, però
molt trist.
Preciós.
Para, diu més coses. Escoltem el següent clip i seguim parlant d'ella.
Entonces, no soñábamos que Dalí iba a tener la trascendencia que tiene hoy ni Buñuel, ni tampoco Federico. Hasta Buñuel le decíamos, porque era el más tosco y muy hercúleo, le llamábamos el Bruto de Buñuel. Que en ese momento creo que había 40.000 pintores en París. 40.000 que ya no existen, ¿no? Porque como en todas las épocas viene después, pues el tiempo que lo va quemando todo y que va haciendo la síntesis de los valores fundamentales. Y entonces han quedado entre ellos Miró, que luchó heroicamente y que según Gómez de la Serna murió porque solamente se alimentaba con una sopa con huesos de aceituna. Y Picasso me dijo que después de la guerra había días que no tomaba más que una tacita de café Parensu por la mínima moneda francesa y que con esto se sostenían.
Clar, és que aquí escoltem com Maruja viu i coneix els grans noms de l'artista parisino de principis del segle XX, però els coneix d'una forma personal, perquè ella hi era allí. Segurament totes les persones que ha esmentat els seus records, sense excepció, coneixeu obres i els hi poseu cara, en plan, ha parlat de Dalí, ha parlat de Picasso, ha parlat de Miró, que personalment també m'encanta i podríem fer... Guiño, guiño, un programa, però...
D'aquest altre de Dalí crec que no cal dir...
No, de... Pot entrar el clip de Miguel Maldonado. Però, en canvi, no tots coneixereu a una dona que té el mateix interès artístic que aquests homes i que va ser una figura molt important i molt transgressora, com seguidament explicarem, però que ha quedat en un oblit.
Totalment, i de fet, seguint amb això que comentes, Alba, m'agradaria explicar un moment de la seva vida que permet comprendre la perfecció a això que expliques, no? Després de la Guerra d'Espanya i ja amb la consolidació de la dictadura feixista de Francisco Franco, a l'any 1961, Maruja decideix tornar a Espanya. De fet, arriba un 19 de març amb vaixell a València.
És que és icònic, en plan, fins i tot per tornar a l'exili, saps? En plan...
Qui ja torna? Amb plenes falles! És que, clar, arriba a una València amb falles, no? Com si estiguéssim en una de les pintures de les verbenes i ho fa amb molta por. De fet, ella s'havia significat políticament, no? De fet, com tot seguit escoltarem, havia liderat fins i tot protestes i per això tenia por que la seva arribada tingués conseqüències penals per a ella. Però després de València amb falles, arriba a un Madrid que ningú la recordava. O sigui, ella no formava part de la història. Clar, ella, en el clip que hem escoltat, diu això de que el temps tria, no?, entre els 40.000 pintors que hi havia a París a la dècada dels 30, no?, s'hace la síntesi. I en aquella síntesi, la història no l'havia triat a ella. No formava part de cap llistat, ni estava pendent de citació judicial, ni res, perquè directament l'havien oblidat.
I com de trist és, tipo, tornar de l'exili en un vaixell carregada de por per dir, hòsties, amb lo que he fet, amb la que he liat i amb qui hi ha el poder, no, en plan, arribarem, m'arrestaran, i no t'arresten, no perquè en plan hagin, tipo, en plan, prescrit els càrrecs, no, perquè ningú sap qui ets, en plan...
I a més, va arribar i després quan s'instal·la a Madrid, s'instal·la justament en ple barri de Salamanca, perquè era allí on li deixen un pis, i clar, estava molt acollonida, perquè clar, era un barri claro. Que era majoritàriament afí al règim, no? I per tant, doncs, realment tenia molta por, saps, del context en el qual vivia.
I és que, a més de tot això, en aquest context de por, és el d'estar quasi en una terra desconeguda, tant com qui no regressa a un exili, sinó qui marxa a una immigració, ja que no existien els seus cercles d'amistat, ja no existia l'Espanya cultural i artística en la que ella havia après a fer tot, en la que ella havia desenvolupat tota la seva professió. Ella arriba a un Madrid on, com a molt, es trobava en algunes galeries amb pintures abstractes i alguna cosa més que al règim li semblava bé, per veure's com la dictadura de l'oportunisme,
no?
I tal, però...
I bla, bla. Sí, no? No, fet, digues.
Perdó. No penseu que és molt trist com un país oblida una dona que... Jo aquest cap de setmana vaig estar cotillejant en plan Salsa Rosa de Maruja Mayo. O sigui, com un país oblida una persona de la que Magritte, Picasso parlen que pinta com els àngels, inclús Dalí, que no gusta.
Bueno, Dalí no parla tan bé d'ella.
No, però... o sigui,
Lorca sí que parla molt bé d'ella.
Lorca parla superbé d'ella, però...
Sí, clar, Lorca.
Rebuscant entre bueno, això, comentaris de diferents pintors, Dalí, hi ha un que té, que a mi em sembla esperpèntico per una part, que és defineix a Maruja Mayo com a pintora i com a dona. Com a pintora, pinta com los ángeles, és medio ángel, medio marisco.
És que Dalí, a més, que... fins i tot en algun moment, en algun comentari la comparava gairebé sí, com una, com si fos un, el perrito de los, del grupo de amigos.
En però fin. Com un país oblida una dona com aquesta?
Se va oblidar molta gent. És que...
De fet, ara en parlarem, de fet, de la gent que s'oblida i el sobrenom que li hem posat, no? Perquè, de fet, ella, quan va decidir instal·lar-se de nou a Espanya, no va ser fins 4 anys després de la seva arribada en plenes falles de València, no? I, de fet, doncs, va mantenir una vida pública, com deia, molt discreta per por que pogués tenir represàlies pel seu passat republicà. Una vida pública que no recuperarà fins a transició, que és quan surten sí, aquestes clar. Entrevistes que deia.
Però això ja és una altra història i crec que ara és moment d'escoltar un altre fragment en el que ens explica què és això de la Sin Sombrero.
Pues las juergas líricas que él llamaba, pues era ir a la residencia, él tocaba el piano, recitaba sus poesías, y entonces fue como nos introdujimos siendo estudiantes, pues en la más excelsa poesía de aquel momento y de hoy. Un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
Sí, clar, és que clar, és que com si volem fer un descobriment com Copérnico o Galileo, és que és meravellós. A qualsevol cas, no? La Sin Sombrero, és a dir, les dones de la generació del 27, dona títol a un documental i dos llibres de la Tania Balló, i aquest títol té el seu origen justament en aquesta acció que ens acaba d'explicar Maruja Mayo, no? I fixeu-vos que ella és una de les protagonistes d'aquest fet, no? Treure's el barret a la Puerta del Sol. Però, en canvi, i en els fragments que hem escoltat, es fa força palès, ella sol parlar en relació amb aquests altres artistes que van protagonitzar aquell moment amb ella. És a dir, fins i tot ella sembla que es reivindica no a partir de la seva obra o els seus fets, sinó per la relació amb aquests artistes que sí que han tingut reconeixement social.
Però és que és molt fort en plan com aquests homes, en canvi, no hi parlen d'ella i d'aquesta imatge de creuar sense el sombrero i tal, de les quatre persones que esmenta, pues Lorca no hi sobreviu a la guerra i és ella mateixa, Dalí, però és que després està també Margarita Manso.
Quina història, també. Hòstia, aquesta història també haurem de parlar de Margarita Manso en un capítol.
És que, buah, però és que Margarita Manso arriba al punt de l'oblit al màxim, que ella deixa la pintura, s'allunya de la part pública i de les fotos que tenim d'ella en la seva època, que era així, una de les que se conserven és perquè, literalment, la seva filla la va retallar quan era petita d'un marco en el que sortia més gent de la Sin Sombrero i la va amagar en un calaix en el procés en el que sa mare està com tirant totes les coses que li rememoren d'aquell passat. Llavors és com, en plan, encara més tràgic. I és que Margarita Manso hi podríem fer... Bueno,
sí, és que hi parlarem, okay. hi dedicarem un dia. De fet, justament és el que dius, no? És a dir, vam prescindir parlar d'una autora surrealista que va ser essencial per a les avantguardes espanyoles. De fet, les avantguardes artístiques espanyoles no s'expliquen sense Maruja Mayo.
Ramón dijo varias cosas de Maruja que ya son historia. La primera cosa que dijo de Maruja Mayo cuando la conoció es que es la única bruja joven que he conocido, y ya como bruja joven para siempre, para la eternidad, se quedó Maruja Mayo.
Sí.
Y otra cosa muy bonita que dijo ya en América es que Maruja tenía 4 almas.
No, 14.
14 almas.
14, pero después yo aquí las he asimilado y resulta que tengo 20.
Maruja Mayo ha dicho que para ella Goya es el hombre, Velázquez la técnica,
el técnico,
el Greco
el sabio,
Picasso
es el delator de este siglo,
y Dalí,
Dalí es la figura surrealista pero bastante vulnerable.
Y Maruja Mayo, Maruja,
yo soy eso, 20 almas.
Vale, moltes coses a dir sobre lo de les 4 almes, no són 14, però al final són 20, però sobretot a mi m'encanta el silenci este per veure com relamiéndose en la boca, perquè de Velázquez, del
sí,
Greco,
ho té molt clar,
de Goya, que no has conviscut en ells, que són en plan maestros de la pintura, com també s'han considerat a Picasso i Dalí, però és que Picasso i Dalí els ha conegut, se sap les seves misèries, se sap els seus trapos sucios,
quin silenci,
i se los relame el silenci.
Però, silenci
de Picasso no tarda tant, o sigui, de Dalí és un...
Però perquè a Dalí lo tenia más conocido, claro. Habían sido tipo compañeros de, sí, d'academia, sí, en plan, una però joventut jo, més pura.
Jo crec sincerament que era en plan de... Vinga, no he de dir res dolent. Bé,
no he de dir...
El subrealisme.
Exacte. Vaig a dir el bàsic, el tòpic, saps? I aquí ja tirem pilotes fora.
20 almes.
20 almes, 20 almes. Jo crec que podríem seguir parlant de Maruja Mayo, però crec que el piscolabis... De... Avui avancem al piscolabis, un primer piscolabis, i com la Laura, crec que també alguna cosa ens dirà de Maruja Mayo,
sí, sí, sí,
l'avancem ara, per tant, sintonia de piscolabis.
Bueno, com hem estat dient, Maruja Mayo és una figura que es vincula principalment a l'avantguarda i al surrealisme en l'àmbit de l'art espanyol, però no sé si sabeu que Maruja Mayo ha transcendit fins a la cultura pop tant espanyola com internacional, que això no ho he posat al guió, però m'he informat. Bueno, la seva obra, que es va desenvolupar a la primera meitat del segle XX, va deixar una empremta que influiria en diverses generacions d'artistes, incloent-hi aquells que formarien part de la famosa movida madrilenya i de la cultura pop que va emergir a Espanya a les dècades del 80 i 90. Internacionalment, inclús podíem dir que té dos artistes principals a dia d'avui que són hiperfans de Maruja Mayo, com són Pedro Almodóvar, que en un de les seves pel·lícules es veu la impremta de Maruja Mayo.
Fins i tot els colors, els propis colors d'Almodóvar, jo crec que veuen de,
sí,
de
sí. Maruja Almodóvar, el primer marujista.
Jo crec que sí.
Podria ser-ho.
Podria ser. A mi em sembla semblant.
Sí, sí. Però l'altre sorprendrà molt. És Madonna.
Sí o què?
Madonna, a part de que és una boja de la història de l'art i l'art, està molt relacionada i vol reivindicar molt la figura de la dona a la pintura. Pues aquesta Madonna té quadros de Maruja Mayo.
És a dir, m'estàs
vale.
dient...
O sigui, que... una de les raons per les que no tinc al meu museu monogràfic de Maruja Mayo
és perquè Madonna
té al menjador de casa un quadre. Vale,
no, però és que el que és fort és que Madonna té quadres de Maruja Mayo al seu menjador de casa i, en canvi, el Museu Reina Sofia els té tancats en un dipòsit. És que no s'explica, això no s'explica.
Bueno, això ja és, a part de Maruja Mayo, la col·lecció que té Madonna... de Frida Kahlos, Marujas Mayos, pintores... Madre mía, para dar un
sincerament,
museu.
Prefereixo que els tingui Madonna al menjador de casa
que
al dipòsit d'un museu, en plan...
Però bueno, si ens centrem una mica en què va ser l'influència de Maruja Mayo a la cultura espanyola, sobretot a la cultura pop, el primer que veiem és el que ha dit el Gavino, que és l'estètica visual i els colors. Mayo és coneguda pel seu ús del color vibrant, ja ho hem dit, i per les seves composicions visuals que combinen elements del surrealisme i el modernisme. Aquestes característiques, tot i que neixen en un context completament diferent, van influir directament a l'estètica visual dels artistes pop espanyols. Pepi Lucibom i altres xiques del Montón, Mujeres al borde d'un ataque de nervios...
Bueno,
tots els seus colors brillants i els patrons cridaners que utilitzava Maruja Mayo ressonen en aquestes grans pel·lícules que no veuen d'una altra cosa que la movida madrilenya, com és el Almodóvar. Un segon punt que jo crec que va marcar molt la cultura pop espanyola és precisament el vanguardisme i la ruptura que fa Maruja Mayo com a bona part de la generació del 27 i la seva vinculació al surrealisme. Aquest mateix esperit de transgressió i recerca de llibertat creativa es reflecteix a la cultura pop i un altre cop parlem tot el rato de movida madrilenya, però bueno, serien els anys 80, principis dels 90 d'Espanya.
Jo, disculpa'm un moment, estic buscant quines pel·lícules d'Almodóvar cronològicament hauria pogut entre comillas veure Maruja Mayo.
Ai, hosta, que bona aquest mule, eh?
Llavors,
Maruja Mayo, si no m'equivoco, mor al 95, pot ser?
Sí, és que estic mirant que Maruja Mayo podria haver visto Kika.
Fixa't, eh?
Mare, que... personatge Rosy de Palma en Kika, Maruja Mayo.
Claro, en plan, per això estic d'esto, en plan...
Sí, sí, sí.
Ai, por favor, es que ojalá lo...
Ara ens acaba de generar la Laura una necessitat més.
Com a marujistes que som. Maruja Mayo a preguntar-li si li va donar temps de veure Kika.
Òbviament, tot i que Maruja Mayo no està involucrada a la movida madrileña, pues ja era una dona gran durant la movida madrileña.
I va ser relativament coneguda en el mateix context, perquè va ser quan es va fer relativament famosa, sí, no? Sí. En aquestes entrevistes que feia a la televisió tot plegat, coincidien temps amb la movida.
Sí, coincidien temps amb la movida, però clar, Maruja Mayo durant la movida ja era una dona, perquè mora l'any 95, però 92 anys, vull dir.
Sí, sí.
Era una dona ja gran. Però, o sigui, la impremta de la llibertat d'expressió que té Maruja Mayo als seus quadres, de l'exploració de la pròpia identitat, la renovació de valors socials i estètics, jo crec que la movida madrilenya, i a més el període de transició abans de la movida madrilenya, reflexa molt bé el tema Maruja Mayo. Jo sí que he fet aquí una part que no és ben bé què dona Maruja Mayo a la movida madrilenya o a la cultura pop espanyola, sinó reivindicació de les dones a l'art i a l'art espanyol. O sigui, Maruja Mayo va ser una de les poques dones que es van destacar a la vanguarda artística espanyola. Un camp que estava dominat per homes. Dalices. Todos caemos en dalices. En aquest sentit, la seva figura també s'ha recuperat en les últimes dècades en un context de reivindicació del paper de la dona i la història de l'art i la cultura. Aquest renéixer de la figura de Mayo ha trobat un eco a la cultura pop, on temes com la igualtat de gènere i l'empoderament femení són fonamentals. Sí que és veritat que té molta connexió amb artistes contemporanis. Ja us he explicat Madonna, us he explicat Almodóvar, però bueno, la meitat de l'estètica de la movida madrilenya podria ser un quadre de Maruja Mayo. En resum, i faig una corteta, tot i que Maruja Mayo no va formar part de la cultura pop espanyola ni de la movida madrilenya, tot ni com la coneixem des del 1980 fins als posteriors anys, la seva influència com a pionera de l'avantguarda i el seu enfocament innovador del color, sobretot crec que el color de Maruja Mayo és molt important. I la forma que fa el que hem dit abans, aquest caos ordenat, crec que és el que deixa una reivindicació de la figura femenina a l'art, i per això l'agafa la movida madrilenya con tanto, aquí estamos.
Jo, si anem a fer reivindicacions de dones del món de l'art a Espanya, vinc a fer la meva última reivindicació, i és que en plan, li ganen Maruja Mayo, abans de marujista soc Maria Teresa Leonista, i si les busques a Google per fer recerca de lo que sigui sobre qualsevol d'elles, que és el primer que te surt per descriure a les dues, les nòvies d'Alberti.
Ai, en sèrio?
Sí, ai. I estic en plan super farta, perquè mira, Maria Teresa León, pues
Alberti no són les nòvies d'Alberti.
I mira, pues Maria Teresa León, encara que estava a casa en ell, però Maruja Mayo, que va ser nòvia d'ell durant menys d'un any, al 1925, que m'estiguis escrivint un article als anys 90 parlant mal de les nòvies d'Alberti.
Jo no vull alarmar, però ens estan sortint molts capítols monogràfics a partir de cada cosa que anem dient avui, eh? Vull dir que apuntem aquí molts deures. I com dèiem, crec que ara tenim altres clips preparats, per escoltar una mica de música i a veure qui ens parlarà ara. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe, even you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
Hola, amics i amigues del Cotius, sóc la Maria Pérez i avui m'ha estat impossible baixar els estudis de Tarragona Ràdio per fer el programa amb els meus companys i companyes, així que he decidit que enviar un clip era la millor manera de poder estar present, i ja que avui heu parlat de les rebetlles, del carnaval, de Maruja Mayo, he pensat que explicar l'origen d'aquesta festivitat era necessari, si més no, dintre del context en el qual ens trobem. Llavors, què hem d'explicar? Primer de tot, que és una d'aquestes festivitats anuals que més s'esperen. Les ciutats s'omplen de color, música, diversió, però també hem de tenir en compte que el Carnaval és una data que no és fixa dintre del nostre calendari, ja que està determinada per la tradició catòlica del Dijous Sant, que marca l'inici d'aquesta Setmana Santa, i la data de la qual varia segons el calendari llunar. De tal manera que el Carnaval sempre es troba 40 dies abans de Dijous Sant i finalitza el dimecres de Cendra, quan dona inici a la Quaresma.
De fet, ara que no tinc aquí la Maria, per tant no em podrà contradir, no ha vingut la Maria perquè està patadíssima dels carnavals del Penedès. Perquè els carnavals del Penedès són molt complicats, perquè són moltes rues.
Quantes rues porteu?
Moltes. No moltes. Sé, jo,
quants pobles?
I la Maria no s'ha portat cap. Molts pobles. És molt...
Em sabries dir algun?
Home, sí, te'ls podria dir tots. El problema és que són molts. De fet, mira com és la cosa, que a Calafí i Platja van fer dues. La nit del dissabte i la tarda del diumenge. En fi... ara m'he despistat amb això, no sé què anava a dir.
Estàvem sí. amb l'origen del Carnaval.
Això, l'origen del Carnaval. Per tant, la Maria ens explicarà una mica els orígens del Carnaval. Tenim més clips, de la Maria, però digues, digues.
Ah, no, sí.
Escoltem el següent, llavors.
Vale.
Vinga.
Sí.
Ara que he pogut contextualitzar una miqueta la data del Carnaval i, sobretot, en què es basa aquesta festa mòbil, que és en el Dijous Sant i en l'inici de la Quaresma, parlem una mica de les diferents hipòtesis que hi ha respecte als orígens d'aquesta festivitat. Per una banda, tenim que abans de la cristianització de l'imperi romà, la societat creia en diversos déus i deesses que protegien diferents àmbits de la vida, entre els quals es trobaven Saturn i Bacchus, que, de fet, s'organitzaven en honor d'ells una sèrie de festes molt esbojarrades, plenes d'excessos, relacionades amb el fi de les plantacions d'hivern, d'aquestes collites d'hivern, i sobretot de l'equinoci de primavera i la fertilitat d'un nou cicle. En aquestes festes es feien grans banquets, balls, i s'utilitzaven disfresses i màscares que adornaven també aquesta celebració.
Clar, de fet, sempre m'ha semblat molt interessant això de que seguim celebrant festes des de fa mil·lennis d'anys com a humanitat, digues, digues.
Jo és que m'està semblant molt interessant perquè jo de Carnestoltes m'havia quedat al col·le amb la vella Quaresma i el rei Carnestoltes. No tenia cap tipus de context d'on venia el Carnestoltes ni perquè la veritat, o sigui, sabia que Iglesia Catòlica, mételé, però...
Bueno, perquè l'Iglesia Catòlica va reciclar. Bueno,
sí,
totes
sí, claro,
reciclar
però jo tenia anar-li traient cames a la vella Quaresma.
Jo el que havia llegit, i perquè jo... Bueno, vosaltres ho sabeu, la gent de Tarragona Ràdio no, però...
ara ja ho sabran.
Ara ja ho sabran. Soc molt fan de la història clàssica, tant grega com romana. Jo el que havia llegit és que, com ha dit la Maria, el Carnaval tenia un origen que venia de les Saturnàlies i de la Lupercàlia, que són dos festivitats romanes...
Perquè ara potser estic fotent la pota, perquè jo no el domino gaire. Però la Saturnalia també el Nadal té cert origen a Mallorca o estic fotent la pota?
No, crec que és un altre nom, però d'acord. No me'n recordo
vale,
exactament.
Vale, doncs tira.
Saps no, com jo... va? En plan, rotllo, és una lectura que m'he fet fa dos dies per un examen i ara no...
I ara no saps dir bé, res, no. Oblidem, res. Segueix, Laura, no...
No, però és veritat, la Lupercàlia era el que avui en dia seria en calendari el 15 de febrer. També té molt a veure amb Sant Valentí, que és una cosa que em fa molta gràcia, perquè era una festa dirigida al tema de la fertilitat, i els homes perseguien noies a Roma, clar, amb màscares, i pues, havia...
De moment tot va malament.
Sí. No, clar.
Oh, vaja, una festa...
Arroba policia.
Sí. Però a més, o sigui, vull dir, era una festa que era com permetien tots els accessos, era dedicada al déu Dionisio, que ara en el romà...
Baco,
perdó. Griega jo.
A tu sent de tàrraco, eh?
Però sí, més griega que romana. Però vull dir, es permetia tot, o sigui, és a dir, accessos de beguda, accessos de menjar, que ja sabem que això els romans, les bacanals, pues era una bacanal pura i dura, però a més es feia amb el tema de les disfresses. En plan de, oh, sorpresa, quién te toca hoy?
Que periculoso, també t'he de dir, la qüestió. Sembla una mica la purga, també, segons com ho expliques.
No.
No arribaven a tant, Alexis.
O això dicen.
Això diuen.
Era una forma de...
de roneo dels joves romans.
Ara estàs romantitzant una mica que un sí, senyor amb màscara vagi perseguint
a les noies del seu poble.
Ràdio borra d'esto.
Que és en directe, és en directe.
Mierda. Ara recortamos el clip. Cuando... Com,
nos peguen en directo.
Escoltem el següent clip de la Maria i així sortim d'aquest jardí. Vinga.
Amb l'arribada del cristianisme i la imposició de la Quaresma, aquest període de 40 dies que bàsicament es caracteritza per l'austeritat, l'abstinència i sobretot també el dijú, aquestes grans festivitats paganes, de fet, es van mantenir com una forma de compensar prèviament a l'inici de la prohibició d'aquests excessos i sobretot del fet de menjar carn. D'aquesta manera, entenem que el concepte carnaval podria haver derivat d'aquesta expressió en llatí que es coneix com a carnem levare, que vol dir treure la carn. I això explicaria, a més, que el carnaval celebri sempre a finals de febrer o inicis de març, tenint en compte la data en la que les restriccions acabarien, que és per la Pasqua. En aquestes festes estava quasi tot permès. Les disfresses, les màscares... És important destacar que era una festa d'entreteniment i també una festa en la qual s'oferia a les persones que participaven privacitat amb aquestes màscares, de tal manera que podien, com si haguéssim, haver-hi molta disbauxa, però ells quedaven, no, com una mica en un segon pla, emmascarats per aquesta màscara que portaven.
La Maria ho ha explicat d'una forma més elegant que tu, eh?
Sí, clar, Laura. O sigui,
era arroba policia.
He buscat l'arroba policia i és pitjor del que em pensava, o sigui.
Ah, bueno.
El ritual principal era dirigit pels lupercis, sacerdots que sacrificaven un macho cabrio, que no sé dir-ho en cadàver, perdó, i un gos a la cova Lupercal, d'on la llegenda diu que la jove va amamantar Romulo i Rem. Però després aquests sacerdots tallaven tires de pell dels animals sacrificats i se les donaven als homes disfressats, que corrien rere les dones a la ciutat azotant-les suavemente.
Vaja, déu-n'hi-do, eh?
O sigui, era pitjor.
Fascinante.
Era pitjor.
Tornant al clip de la Maria, a banda d'aquestes coses que també ens ha explicat una mica, no? M'ha semblat curiós perquè justament, no, han aparegut diversos elements, no? En plan de justament, no, d'abstinència, no? De no menjar carn i tot plegat. Calendari llunar, i justament aquest any coincideix una mica les festes o coincidirà la Quaresma amb el Ramadan, que és que no sempre passa i és curiós, vull dir que dues festes llunars que tenen una certa semblança aquest
una
any coincideixen amb el temps.
Unes restriccions alimentàries. Exacte. En el nom de la creença i d'això, sí, està sí. afilat aquest any.
Bé, i a més està com coincident, sí, vull dir, coincideix la Quaresma amb el Ramadan. Vull dir,
bueno, la pròpia Maria ho ha dit en un moment, diu que podia venir el llatí carnavale, que és sense carn, crec que ha dit.
Sí.
Bueno, de fet, recordo un cartell de Carnaval de Tarragona que justament eren uns bistecs marcant Carnaval. Bueno, ja està, és igual. Coses de la memòria. Ara m'ha vingut, mentre escoltava la Maria m'ha vingut això, ja em disculpareu. Escoltem, que la Maria encara té més coses a dir-nos.
No obstant, la societat romana no va ser l'única que va dur a terme aquest tipus de celebració en favor de les collites i de la fertilitat dels camps. Una cosa molt similar succeïa a l'antiga Grècia, on es veneraven principalment els déus Pan i Dionís. En aquestes festes, que estaven plenes d'excessos, també hi havia processons i representacions teatrals on la població s'ajuntava per disfrutar d'aquest espectacle. També ens trobem que a l'antiga Grècia consagràvem a la deessa de la fertilitat Isis en una festivitat plena d'alegria i llibertat, i aquest culte es va extendre també pel món grecorromà integrant-se en algunes costums pròpies com el Navigium Isidis. De fet, després de l'equinoci de primavera tenia lloc l'inici de l'època més adequada per la navegació. El moment era commemorat amb la processió dels carros navalis, uns vaixells de fusta amb rodes que passejaven l'estàtua de la deessa Isis, decorada amb flors, i que estaven acompanyats per baix i sacerdots emmascarats. I també ens diu la tradició que podia haver estat aquesta, precisament, la que va donar lloc a les carrosses o comparses que coneixem actualment. A més, el terme carros navalis també podria haver derivat en el que avui en dia coneixem com el carnaval. Independentment de que el seu origen sigui grec, romà o egipci, aquesta és una festa que és molt esperada per tots i per totes, que ens marca com un punt d'inflexió dintre d'aquest calendari anual i que gaudim d'una manera molt maca, omplint els carrers de disfresses, de llum, de color i de música. Fins aquí les meves petites aportacions a l'origen del carnaval i moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Una abraçada.
Vale, aquesta processó a Isis, no sé si és una cosa tipus anual o van sí, tipus triant, no, no, sí, però sí. L'any passat, si estàveu pendents a la Tarraco Viva, es va poder gaudir una recreació històrica cert. D'aquesta processó històrica, va ser a la zona dels Tinglados, al port,
i que va... a més va començar bueno, el Tinglado, no?
No, sí. Va anar de processó pels Tinglados.
I tipus... va acabar, de fet, a les Escales Reials.
Sí.
Que allí va ser on van fer la... Bueno, que ho ha comentat que tenia relació amb la navegació, sí. No? I que allí van fer, doncs, l'ofrena, no?
L'ofrena, sí.
Al mar Mediterrani.
Era quan començava l'època naval, ha dit la Maria.
Sí, de bona sí. Navegació, sí, sí.
Algú més a comentar sobre els...
No, això jo estava mirant a la Laura, que és l'experta d'això. Jo cada vegada jo he cobert la boca avui, ja he fotut la pota.
Ja he traumatitzat bastant a l'audiència amb la Lupercalia.
Ara, de fet, m'acabo d'adonar que per passar dels clips aquests de la Maria no hem ficat música, perquè ens hem despistat, no passa res. Llavors, diguéssim que, aprofitant...
que parlem dels orígens de Carnestoltes.
Exacte. El passat 20 de febrer vam celebrar l'antic ajuntament, un acte en el qual vam posar en valor la figura del Josep Maria Pena com a poeta. Moltes de les persones que ens esteu escoltant estic segur que el coneixeu per la seva faceta de periodista, però no tothom va conèixer el Josep Maria poeta. Doncs bé, en aquest acte vam llegir diversos poemes seus d'èpoques diferents i esperem que en un futur puguem fer més coses que el situin com un poeta tarragoní reconegut.
Però no només vam tenir versos rimats en poesia, sinó que també vam tenir versos rimats en versots. I és que el Josep Maria va participar a la redacció del Judici del Rei Carnestoltes de l'any 1985.
I ara, que estem, segons quan ens estigueu escoltant, a pocs minuts o passada menys d'una setmana de que es cremi el rei Carnestoltes 42 a la bota de la plaça de la Font, volem recuperar un fragment que van llegir els mateixos protagonistes que l'any 1985 van interpretar el text de Josep Maria Pena. Així, la Rosa Rosell, el Xavier Pagès i el Joan Cavaller interpreten el judici de sa majestat Carnestoltes, quart rei emperador.
Llum! Senyor jutge,
l'acusat no té dret a parlar. Cani qui segui sobre la sessió. Mossèn Rezequiel, vostè té la paraula.
Estimats germans i oients, que m'escolteu a consciència. Si no teniu cap paciència, us faré petar les dents. Aquest home de barbat, a qui diuen Carnestoltes, rebomboris i revoltes ha portat a la ciutat. Ja no hi ha homes com cal, ni queden donzelles honestes. L'aldarull d'aquestes festes ha fet perdre la moral. Que no veieu com se'n van agafadets a les fosques? Diu que van a caçar mosques i es passen la nit cardant.
Aquest fiscal tan sorrut no fa més que dir mentides. Les misèries reprimides li fan perdre la salut. Jo sé d'un senyor canonge, si no m'ho han explicat malament, que va confessar una monja i em va sortir ben content!
Ell era el primer testimoni de l'acusació.
Fora llum!
Bé, és molt interessant perquè, de fet, el Carnestoltes té com moltes etapes, no? I segurament no? l'etapa, diguéssim, del seu final, del seu enterrament, no? També està marcada per una sèrie de tradicions, no? Que s'han anat recuperant, no? Des de l'època des de l'època dels 80. Recordem que és una festa que durant el franquisme va estar molt, molt perseguida i, per tant...
I prohibida.
I prohibida. I, de fet, lliga molt també amb el que dèiem abans de la Maruja Mayo, no? Que, d'alguna manera, la transició, no? Va ser el moment en el qual aquesta festa, doncs, es va reivindicar com la festa de la democràcia, en el fons, també. No? De la sàtira, d'això. I el Carnaval de Tarragona, diguéssim que sí, conserva, jo crec que molt, el moment de la sàtira justament en el seu final, no?
En la crema.
Exacte, en la crema, en la vetlla, no? És el moment en el qual, doncs, segurament la sàtira té un pes més important.
Bueno, jo crec que la figura del Carnestoltes i de la concubina manté moltíssim aquesta idea de sàtira dintre del que se pot mantindre, la idea de sàtira del Carnaval de Tarragona, que sí que és molt visual i molt artístic i molt de dansa, que és meravellós i preciós, però sí que és veritat que sempre, si te quedes fins al final de la rua, pots veure la carrosa de la concubina i del Carnestoltes, que sí són aquests ninots caricaturescos, normalment acompanyats d'una comparsa que va tota preciosa, en plan de peus al cap, moníssims, amb les seves lentejuelas, amb una coreografia preciosa, i de sobte darrere el Carnestoltes tot així satiritzat i la concubina tota així també com grotesca. Llavors sempre és com aquest d'esto de ens hem modernitzat, ens hem transformat en aquesta idea com superartística del carnaval, i se manté aquesta idea fins i tot a la rua principal, que és com el més vistós.
Sí, totalment. De fet, i lligant amb això que estaves dient, avui de fet els grans protagonistes al fons no es deixen de ser aquests ninots que es cremaran, no? O s'han cremat a la plaça de la Font, amb una bota a més, que també és un element que sol tenir alguna crítica o alguna sàtira, tot i que avui, doncs, aquest any crec que s'ha fet, si no m'equivoco, amb les víctimes de València, de la Dana, en record a elles. I de fet, amb això que estaves dient tu, i que de fet ara ens ho comentava també la Sílvia quan estàvem en el escoltant el rei Carnestoltes del Josep Maria Pena, també hem de tenir en compte, doncs, que aquest matí ja han sortit les ploraneres, no? Que han sortit, doncs, a més, doncs, amb representació, diguéssim, dels diversos poders, no? Representació satírica, doncs, del poder laic de l'Ajuntament, representació satírica, doncs, del Guàrdia Civil o de les forces, diguéssim, doncs, repressives. Tenim també representació, doncs, de l'arcabisbat, no? I per tant, doncs, aquesta sàtira dels poders, no? De la ciutat, que ploren, diguéssim, aquesta
festa i la disbauxa.
Exacte, que s'acaba perquè comença la...
La Quaresma.
La Quaresma. Doncs això, no? Que parlaven també d'aquesta tradició, no? Aquesta música, no? Que segurament, doncs, té poc a veure amb la música que parlaves tu de la rua, no? A la rua segurament escoltàvem unes cançons que no tenien res a veure amb aquesta música més tradicional, no?
Bueno, és que, no sé, és aquesta idea de que el cap de setmana carnaval i que acaba, però que si es tires una mica més, tipo, tens encara dos dies més de festa i de disbauxa fins al moment en el que el Carnestoltes no està cremant. També. Tu pots estirar la festa i la disbauxa i pots estar de ressaca carnavalera tota la setmana següent si tu montes bé i te fixes bé al programa cultural.
I de fet, una de les coses que també després, de fet, explicava també la Maria, no?, que tenia aquesta relació, no?, en el moment de que la terra dona fruits i tot plegat, i de fet també és bastant habitual, no?, que les ploraneres, doncs, vagin acompanyades no només d'espelmes, sinó també, doncs, d'elements com carxofes o cols, no?, que per tant, doncs, són verdures de l'hivern, no?, i que d'alguna manera són les que acompanyaran aquest
I
temps
de quaresma. I molt de receptes de quaresma, eh?
Clar, exacte, molt de receptes de quaresma.
Bueno, i a més, l'enterro del rei Carnestoltes, si ho ajuntem amb la cultura catòlica, és aquí s'acaba la juerga, comença la solemnitat que dona pas a la Setmana Santa.
Sí, sí, exacte. En aquest període, allò que explicava ja de les potes de la vella quaresma.
Era el meu únic context de carnaval, perdó.
Jo també les feia.
Ai, doncs jo...
No vas fer...
Sí, sé quines són, però crec que ho vaig fer poc temps, eh? Potser ho vaig fer ahir 5.
L'Alba i jo vam anar al mateix col·le amb bastants anys de diferència, però jo crec que això era molt César August.
Claro, era perquè a més és un ninot, en plan d'una quaresma, en plan, asseguda en una cadira com aquestes d'escriptori, amb les potes, i li vas arrencant, saps?
Bueno, de fet,
és molt
peliculero. Crec que el Mercat Central encara ho fan.
Ah, vull... mira... Ai, podríem haver portat una quaresma i arrencar-li la primera pota.
Sílvia, no sé si ens havies dit que tenies un altre clip.
Que s'ha mort el cas dels trossos! Ara en trobarem una cigala així de grossa!
La tenia grandíssima, que sí? L'havíem de compartir de vegades, perquè clar, un de sol a tipa.
Sí.
Ai, mira, tinc aquest record seu.
Bueno, és el batllar algú que s'ha mort en el máximo esplendor, però com és el rei Carnestoltes i és la disbauxa, pues les preocupacions que deja el muerto pues no són igual les típiques d'un velatori.
No, no són les mateixes. I de fet trobo que està molt bé poder acabar, diguéssim, aquesta part, diguéssim, del Carnestoltes. Justament hem parlat, no?, d'aquest carnaval o d'aquest Carnestoltes del 1985 i acabem, no?, amb un fragment del 2025, no?, que
40 anys.
40 anys després, no?, la tradició segueix, no?, entre altres gràcies a tota aquella gent que ho va començar quan va acabar la dictadura. I no hem acabat perquè tenim un Pisco Labis 2.0.
Avui hi ha Pisco Labis doble.
Pisco Labis doble, acabem farts, perquè és la fartamenta abans de començar la Quaresma.
Clar.
Estoy tan firme como la parte anterior del maxilar superior, que por ti arrastro el ala que me tienes trastornada y muy enamorada.
Hola, cultureros. Hoy el tema que habéis hablado maravillosamente, como siempre, es el del carnaval, los disfraces, la aventura, el elegir, el esconderse. Y andaba yo dándole vueltas precisamente a aventura, escoger disfraces, escoger personajes, escoger camino. Me vino a la mente una maravillosa canción del grupo indie Carolina Durante, se llama Elige tu propia aventura. Va un poco de eso, ¿no? De qué escogemos en la vida, los caminos que escogemos, qué decisiones tomamos, qué camino vamos a seguir. Entonces, la verdad que es una canción muy a corazón abierto, muy, muy sincera, muy realmente emotiva. Y bueno, pues es un poco en relación con esto. Se me ha ocurrido esta bonita canción para que disfrutéis lo poquito ya que queda de carnaval, y que cada uno escoja su propio camino, su propia aventura, y bueno, con más o menos fortuna. Pero a fin de cuentas se trata un poco de eso, ¿no? Muchísimas gracias, cultureros. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto.
Elige tu propia aventura. Elijo comida basura. Elijo salir hoy que es martes. Elijo no volver a amarte. Elijo montarme mis pelis en las que tú no apareces. Elijo ser un rey malo. Y esta Navidad no habrá regalos. Elijo ser un hijo de puta. Elijo ser como mi padre. Y elijo dejarte aparte. Elijo que esto ya me aburre. Y espero que nunca te enteres. Elijo hasta mi propia muerte. Elijo que esto no me duele. Imagina.
doncs arribem al final del programa amb aquesta cançó que ens ha recomanat la Lara i l'hem pogut escoltar sencera, que l'últim dia que ens va recomanar no ens va donar temps. Arribem, per tant, al final del programa, arribem també al final del regnat del rei Carnestoltes, que de fet ja tocaria tenir reina pel Carnaval i no només concubines.
Bueno, aquest any podrien triar per primera vegada i en canvi la comparsa guanyadora va preferir seguir amb el rei i no ser la primera reina del Carnaval.
Quina oportunitat perduda, eh?
Ja, esperem que la guanyadora d'aquest any sí que vulgui marcar un nou camí, doncs.
I acabem, moltes gràcies a Tarragona Ràdio, sobretot a una de les veus de la nostra ciutat, la de la Sílvia García, que ens fa la producció del programa i avui ens ha salvat
una mica al final del programa. I finalment agrair-vos a tots els que heu estat a l'altra banda de la ràdio escoltant-nos i esperem que us hi heu dit tant només el programa com nosaltres fent-ho. Fins la propera.
Per dir-te el que em va passar, si ja no sé què faig aquí, si ja no sé què vols de mi, si ja no sé per què seguir. Tan perduda i atrapada, penjant d'aquell fil que em buidava la mirada. Quan de cop he vist tot l'engany que això amagava, la ironia de fugir de la pressió imposada. Jo em sento lliure i he trobat una sortida. Passo d'escriure el final que tots volien. I si algun dia tornen a venir a fer-me dubtar, sonarà que jo m'estimo més del que tu ets capaç. Si ja no sé què faig aquí, si ja no sé què vols de mi, si ja no sé per què seguir. Caic en una espiral anestèsia.
Una nova edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona. Encís, exploració i somnis. Fins al 3 d'abril, conferències i pel·lícules d'alçada a l'Auditori Diputació. I actes també a la Bisbal del Penedès, Reus, Montblanc i Tortosa. Consulta la programació a www.dipta.cat/ciclemuntanya.
Vols treballar? El 13 de març arriba al recinte Firal de Tarragona, una nova edició de la Fira de l'Ocupació. Una iniciativa de la Cambra de Tarragona que posarà en contacte a persones que busquen feina amb més de 80 empreses que necessiten contractar. Aquest mes de març et pot canviar la vida. T'esperem de les 10 a les 18 hores a la Fira de l'Ocupació de Tarragona. Organitza la Cambra de Tarragona amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, ACESA, Associacions d'Empreses d'Hostaleria de Tarragona, Cambra d'Espanya i Fons Social Europeu. Més informació a cambratgn.com.
Sabies que més de 2 milions de persones volen aprendre català i no totes poden? Des d'Òmnium Tarragonès, amb 11 grups de vincles, volem continuar donant resposta a aquesta gran demanda. I et necessitem. Si vols col·laborar amb nosaltres, contacta'ns a tarragonès@òmnium.cat. Català per tothom, a cada barri, a cada escola i a cada feina.
The British School of Costa Daurada és l'escola britànica del nostre territori. Integrem de forma enriquidora el context cultural dels alumnes i afavorim el seu desenvolupament integral en projectes com l'Steam Project, The House of Values, Outdoor Learning o The Wellbeing Program. Descobreix el nostre projecte als Open Days, que celebrem el proper 21 de març en horari de matí. Truca'ns al 977-253-364 o contacta amb nosaltres per reservar cita a través del correu electrònic admissions@bscd.eu. Ens trobaràs també al web bscd.eu, The British School of Costa Daurada. T'esperem!
Desperta el teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Tarragona i Reus. Inscriu-te a les proves d'accés pel curs 2025-2026, del 17 al 30 de març. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. La formació desperta el talent.
Moll de Costa, la Rambla de la Cultura a la vora del mar. Vine i passeja per l'eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona.
Hi trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serrallo.
Més informació a porttarragona.cat.
Endinsa't en l'univers de Maria Elena Roquer al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. L'exposició Silenci despullat, una dona una, repassa la trajectòria d'aquesta creadora audiovisual, escenògrafa i performer reconeguda a nivell internacional.